TV3 Ràdio. Eivissa i Formentera 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 17 de juny i avui començarem el programa parlant del cas d'una formenterera que fa feina a Eivissa i les traves burocràtiques que s'ha trobat enguany per circular per aquí per Eivissa amb la nova regulació d'entrada de vehicles. És la Jessica Tur i ara mateix parlarem amb ella. Més tard parlarem també amb la treballadora social i responsable de sensellarisme i reclusos a Creu Roja Eivissa, na Silvina Carrillo, per parlar de les mobilitzacions dels treballadors que tenen previstes per aquest mes de juny. Com feim els dimecres, també prendrem Martí Part amb l'historiadora de l'art, actriu i escriptora Matilde Lladó, i també sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat avui per parlar del procés per regularitzar la situació legal de les persones migrants, i això serà amb la nostra companya, na Nieves García Gálvez. Molt bon dia, companya.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment, ja ho sabeu, de posar-nos al dia. I començar amb Nieves aquesta repassada a l'actualitat i ho feim a Formentera perquè el Consell Insular encara el darrer any de legislatura amb el compromís d'avançar en infraestructures, en habitatge i en la regulació de s'estany d'espeix. Projectes que ja tenen una data fixada que es va anunciar ahir al debat de l'Estat de Formentera.
Sí, aquest hivern es desenvoluparan les obres de millora de la carretera de Calasaona. Escolta'm el president del Consell de Formentera, Òscar Portas.
Asfaltar la carretera de Calasaona, que serà possible gràcies a una aportació extraordinària que farà el Govern Balear de 3 milions d'euros.
També s'intervendrà l'avinguda 8 d'agost de Sant Francesc, es crearà un nou carrer que connectarà l'Institut Marc Ferrer amb la biblioteca i també es finalitzarà l'avinguda Joan Castelló Guas de Sant Ferran. Tot això durant aquest hivern. Aquest anunci ha generat incredulitat entre els membres de l'oposició. Sentim la socialista Anna Juan i la consellera de Gent per Formentera Alejandra Ferrer.
És que és un govern d'anuncis i no de gestió.
El que ens dona a entendre que també les promeses que ha fet per a aquest nou any estaran sense complir per final d'aquesta legislatura.
L'oposició demana centrar els esforços en atacar la problemàtica de l'habitatge a l'illa.
Apenas ha parlat del problema més greu que té Formentera, que és la falta d'accés a un habitatge.
Els problemes més greus, com són els problemes de l'habitatge, per exemple, continuen sense solució.
En aquest sentit, fins a 120 nous habitatges, assegura el president Portas, que es podran crear amb la cessió ja en tràmit de 3 terrenys. S'estant d'espeix és una de les altres assignatures pendents. La institució assegura que treballa per aprovar el reglament definitiu. Tot això, el dia 1 de juliol, començarà ja el servei de parqueig.
I canviem ara d'assumpte, Nieves, però no deixem Formentera, perquè la quota pels residents a Eivissa que vulguin viatjar amb el seu vehicle els caps de setmana d'estiu a la Pitigusa del Sud ja està completa. El Consell Eivissenc demana que es retiri aquest topall de la llei de limitació de vehicles, Formentera, però no preveu eliminar-la.
Els residents a Eivissa que volen anar amb vehicle a Formentera han de reservar amb molta antelació per no quedar-se sense plaça. Ho expliquen alguns d'ells.
Cada any llaman les mateixes fetges i com que tenien experiència, pues, us anticipàvem i ho demanàvem en temps.
Como sabía que iba a ir hoy a Formentera, me lo he cogido con mucha antelación y he conseguido cupo, pero si no hay cupo, hay veces que no voy.
Segons personal de les navilieres, el problema és que hi ha residents a Eivissa que, com que és sense cost, reserven diversos caps de setmana o dies per poder triar després quan volen anar i no cancel·len les autoritzacions dels dies que no hi van. N'Àngel és resident a Eivissa i ahir va haver de pagar per anar a Formentera amb la seva moto.
He intentado sacar con 4 días de antelación y no ha habido manera, hemos tenido que pagar la tasa como si no fuéramos residentes. Nos decían que el cupo de residentes estaba lleno y que había que pagar. Aparte, o sea, aparte de nuestros pasajes y todo, 15 euros por cruzar la moto.
El Consell d'Eivissa ha demanat al de Formentera que aixequi el topall de vehicles per a Eivissa i ells ho faran també amb el de Formentera, però la institució insular de la Pitiusa del Sud ja ha dit que de moment, enguany, no llevaran la limitació.
Per la mare del port d'Eivissa, Nieves, perquè Vila ha donat carta blanca a l'aprovació inicial del pla especial. Ara caldrà emetre l'informe ambiental estratègic del govern, pas previ a l'obtenció dels informes sectorials necessaris i a l'aprovació definitiva del document.
Si l'autoritat portuària de les Balears dedicarà un pressupost de 104 milions d'euros al pla especial del port d'Eivissa, que va començar a tramitar l'any 2018. El pla preveu diverses millores a les instal·lacions del port, reformes viàries al passeig marítim, la construcció i adequació d'infraestructures com la d'Arsena Varadó, noves àrees d'aparcament i la futura estació marítima de la línia Eivissa-La Sabina. També es modernitzarà l'abastiment d'aigua potable i s'implantarà un nou sistema de subministrament elèctric als vaixells durant la seva estada al port.
I acabem, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat amb un apunt de migració, perquè avui ha arribat una nova embarcació a Formentera amb 23 persones a bord.
Sí, a 7 a les 7 i quart del matí, segons la informació facilitada per la delegació del govern, els migrants d'origen magrebí han estat interceptats en línia de costa en la zona d'Esmillorn. Han intervingut agents de la Guàrdia Civil de Formentera i de la Unitat de Seguretat Ciutadana.
Idò, Nieves, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat, però després t'escolta'm.
Fins després.
Fins després. Són les 12 i 10 minuts i precisament nosaltres ara volem parlar amb una formenterera que fa feina aquí a Eivissa. Idò, aquesta hora avui començam el programa parlant de mobilitat. Aquests dies han estat protagonistes d'algunes notícies els inconvenients que generen aquestes mesures de regulació d'entrada de vehicles tant a Eivissa com a Formentera. I precisament la protagonista de la història que escoltarem ara és una formenterera, na Jessica Tur. Molt bon dia.
Bon dia.
Que el teu cas, la teva situació és que tu ets de Formentera, com hem dit, i fas feina a Eivissa, en el municipi de Sant Antoni. Per tant, sí, necessites moure't amb cotxe per aquí, per Silla d'Eivissa.
Correcte.
Amb quina situació t'has trobat enguany? Fem aquest incís en què t'ho has trobat enguany, perquè crec que l'any passat no va ser així, però explica'ns quina és la situació que estàs vivint ara mateix.
Sí, és correcte. L'any passat teníem a Eivissa circular la pestanyeta de treballadors de Formentera. I clar, i jo me vaig apuntar amb el meu contracte de feina, evidentment, i vaig fer el permís i bueno, tot molt bé. Què ha passat? Que enguany a partir de 1 de juny, que han començat a aplicar Eivissa circular, teníem la pestanyeta per Formentera, però només em deixen posar una setmana. Si jo vull posar més d'una setmana, és a dir, dues setmanes consecutives, no me deixa. Què hauria de fer? Pagar.
Clar. Això és injust, perquè...
Això és molt, molt injust.
Exacte. Val. És un permís per treballadors que enguany aquesta opció ha desaparegut.
Correcte.
No se sap per què. I tu l'any passat podies escollir un permís per tota la temporada, pels dies laborables o pels dies que et feien falta, no? Per tota la temporada. I enguany aquesta burocràcia t'obliga a fer-ho setmana a setmana. La qüestió és si et deixes escollir dues setmanes consecutives. És a dir, si tu has reservat per la setmana que ve, posem-hi, et deixaria reservar per la setmana següent o què has de fer exactament?
Claro, jo treballo de dilluns a divendres, així que demanc de dilluns a divendres, dissabte i diumenge no ho demanc, i llavors a partir del dilluns següent pues, puc fer una altra volta de dilluns a divendres. Aquesta és la solució que he trobat.
Vaja,
però clar, t'ha fet tràmit cada setmana.
Clar, és un tràmit que d'alguna manera t'estan obligant a fer cada setmana quan les teves condicions no varien en tot l'estiu.
És correcte.
Clar. Vull dir, això també se n'han fet ressò els companys de IB3. No sé si s'ha obtingut resposta per part en aquest cas del Consell d'Eivissa, que entenc que és que hauria de resoldre aquesta situació.
Bueno, jo vaig fer una instància genèrica exposant el meu problema i no he rebut contestació per part del Consell d'Eivissa. M'he posat en contacte amb el Consell de Formentera i, bueno, la consellera de Mobilitat pues, m'ho ha explicat que demà té una reunió amb el conseller d'Eivissa i que, bueno, que tenia aquella reunió els dijous, però que la varen posposar a demà.
A demà dimecres, veritat? A demà dijous?
Sí.
Exacte.
Ahir m'ho va dir, doncs potser la té avui.
A lo millor, és a dir, entre avui i demà...
Entre avui i demà, sí.
Aquesta qüestió s'hauria de tractar i el que tu demanaries seria això, que es pogués fer tràmit per la temporada sencera sense que t'obliguessin d'alguna manera de fer-ho setmana a setmana, no?
Correcte, sí.
Val, perquè
això seria lo just.
Seria lo just i seria lo ideal perquè ja prou feina tenim dins el cap com per damunt en recordar-te'n, perquè què passaria si una setmana t'oblides de fer-ho?
La veritat és que no ho sé, no sé per on hi ha càmera, sincerament t'ho dic, vull dir, a lo millor t'arrisques a que te passin una multa.
Clar. I tu t'has arribat a trobar que aquesta quota de vehicles que poden venir aquí a Eivissa per circular lliurement i sense haver de pagar, sobretot, t'has trobat algun dia en què aquesta quota estava plena? Perquè tu deies, no, pagant seria una solució, però se suposa que heu de circular de manera gratuïta.
Per sort no he tingut aquest problema.
Val. Sí, perquè sí que ens hem trobat amb gent que vol anar a Formentera i aquesta quota ja està plena per tots els caps de setmana, no? És a dir,
sí,
que...
Sí. Val. És que també no m'apareix incongruent que la gent d'Eivissa tampoc no pugui venir un cap de setmana a Formentera a passar a la platja. Vull dir, és que al final és que jo crec que no hi tindria que haver limitacions entre Eivissa i Formentera.
Sobretot,
em pareix una tonteria.
Sobretot pels cotxes de residents, no, Jessica?
Exactament. Clar, sí, sí, sí. Evidentment, me refereix que en els cotxes de residents d'Eivissa, que ja me diràs quin mal fa que hi vagin un dia a Formentera a passar el dia. Al igual que nosaltres necessitem anar a Eivissa, vull dir, al final... No hi hauria d'haver restriccions entre elles.
Exacte. Jessica, i estarem pendents també que s'entreu d'aquesta reunió entre la consellera Verónica Castelló i el conseller Mariano Juan, i a veure si aquesta situació teua, que estic segura que molta altra gent està patint ara mateix, es pot solucionar per aquest mateix estiu.
En conec de gent que li passa també, sí. De fet, he conegut a una persona que ha pagat per el seu fill perquè està estudiant aquí a Eivissa.
Idò, Jessica, tu estaran pendents d'això i a veure si això es pot resoldre, que esperem que sí.
Pues moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida parlem de les mobilitzacions dels treballadors de Creu Roja. Aquí a Eivissa serà d'aquí un minutet.
IB3 Ràdios, diversitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio i com us deia, abans d'aquesta aturada, aquesta hora ens volem fer ressò de les mobilitzacions dels treballadors de Creu Roja. Una quarantena d'aquestes persones van protestar ahir a Eivissa per reclamar millores laborals que els permetin viure dignament aquí a les Pitiüses. Volem parlar de quina és la situació o situacions, perquè segur que són moltes i heterogènies que estan vivint els treballadors i les treballadores de Creu Roja, i per això volem agrair-li moltíssim a Silvina Carrillo, que és treballadora social i responsable de Sense Llar i Reclusos a Creu Roja aquí a Eivissa, que ens atengui per explicar-nos la seva situació que els va portar a mobilitzar-se. Silvina Carrillo, molt bon dia.
Buenos días.
Bé, molt bon dia i moltíssimes gràcies per explicar-nos la vostra situació i deia situació o situacions, perquè segur que n'hi ha de moltes, molt diverses i que totes van al cost que té viure aquí a les nostres illes, no? I els sous que es paguen també.
Exactamente, sí. El problema es ese, que el coste de vida en las islas es muy elevado y al final pues los sueldos son insuficientes. Hay que contemplar pues esto, lo que es la realidad de las islas donde estamos y sobre todo en Ibiza.
Exacte. Clar, una realitat que no es contempla, que us porta a mobilitzar-vos ahir, i volia saber què és el que reclamau a la direcció de Creu Roja en aquest cas.
Pues mira, lo primero que reclamamos es volver a sentarnos en la mesa de negociación, porque se han roto las negociaciones. Pues desde Cruz Roja lo que quieren es que nos adheramos al nuevo convenio de acción social. Cruz Roja en Baleares siempre ha tenido convenio en Baleares, con unas mejoras también a nivel social importantes, y para nosotros al final la mejora salarial sería mínima. Sí que en algunos puestos, sobre todo los de monitores y eso, tendrían un poquito más de subida, pero en otras cosas retrocederíamos.
Claro.
Entonces lo que queremos es seguir negociando nuestro convenio de Cruz Roja de Baleares y mejorar las condiciones actuales, porque los salarios que se contemplan desde un convenio a nivel nacional pues no son suficientes para vivir en la isla.
Claro.
La realidad es que, sobre todo, pedimos, una de las cosas que se piden es un plus de insularidad. Tenemos aquí salarios, personas profesionales a cargo de muchos proyectos y realmente con estos salarios no se puede vivir. Al final estamos más precarizados muchas veces que la gente que atendemos, ¿no? Es importante tener en cuenta el coste de vida al que estamos expuestos nosotros.
Home, i tant, i més tractant-se, Silvina, d'una feina tan imprescindible com la que vosaltres feis des de Creu Roja, que ho hem comentat moltes vegades. És una feina absolutament essencial i en molts d'àmbits, més enllà del que moltes vegades veu la gent, no?, d'una ambulància, un socorrista.
Ara
parlàvem, per exemple, en el teu cas fas feina amb persones extremadament vulnerables, amb persones sense llar, amb reclusos. Vull dir, és una feina que s'ha de fer. L'ha de fer algú i aquesta feina ha d'estar ben retribuïda.
Nosotros también trabajamos pues eso, con personas mayores, con personas migrantes, con familias, con niños también que están en situaciones vulnerables. Para todo esto sí que es verdad que contamos con un gran número de voluntarios que nos apoyan día a día en nuestro trabajo, pero todo esto necesita de profesionales formados, técnicos que dirijan todas estas actividades para que se puedan llevar a cabo. O sea, son cosas muy complicadas y que requieren también de unas formaciones específicas. Entonces somos muchos técnicos aquí, trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos, pedagogos, al frente de trabajos importantes donde tenemos una responsabilidad grande con las personas a las que atendemos. Estamos hablando pues esto de familias vulnerables, de niños que vienen a repaso escolar, de abuelas que se encuentran solas a las que esas hacemos acompañamientos en su domicilio o al médico. O sea, todo esto lleva una gestión muy grande, muy importante. Y creo que debemos estar valorados y pagados acorde, no solamente a nuestro puesto de trabajo, sino también al sitio donde estamos viviendo.
Exacte. Dos coses que m'han vingut al cap ara escoltant-te. Clar, si aquesta negociació es fa tenint en compte un marc nacional, totes aquestes especificitats de viure a unes illes on hi ha aquesta doble i triple insularitat no es contemplen, per tant, ens condemnen també els treballadors d'aquí de les illes a viure en unes condicions precàries, com tu ara ens comentaves, i també et volia preguntar, Silvina, per alguna situació que hagin compartit amb tu companyes, companys, on puguem veure la realitat d'aquests sous que estem dient, no? Per exemple, un sou mitjà que amb el que després has de pagar una escoleta, un lloguer, el menjar, vull dir, explica'ns una mica.
Sí, los sueldos que tenemos son muy básicos y entonces luego a la hora de pagar nuestros, todos tenemos que pagar alquileres, tenemos gente que está pagando alquiler, gente que a lo mejor pues no les quieren renovar el contrato, pues como les pasa a casi todo el mundo aquí en la isla, ¿no? Sabemos la situación de vivienda que hay. Entonces el coste de vida es mucho más elevado. La mayoría de la gente que llevamos aquí años es porque nos gusta el equipo de trabajo, porque nos gusta el trabajo que hacemos, pero con la vocación, como decía una compañera, no se pagan los alquileres.
No.
Y no nos vamos a trabajar en otro tipo de puestos en administración pública y eso, porque creemos en la labor que hace Cruz Roja. Entonces, para eso también necesitamos poder comer todo el mes, ¿sabes? Es que es complicado.
Sí. Teniu pensat fer més mobilitzacions, portar-les més enllà d'alguna manera, si aquestes negociacions no es reprenen?
En principio, tenemos previsto todos los martes y jueves hasta final de junio y ver un poco qué es lo que ocurre con esto. En principio, nos han dicho que hasta que no acaben estas primeras movilizaciones, no tienen intenciones de hablar ni de decir nada. Veremos, sí que se contempla desde el Comité de Empresa pues otro tipo de acciones.
De
Seguiremos
moment.
peleando por lo que creemos que es justo.
Evidentment, evidentment. Disculpa, eh? De moment aquestes mobilitzacions són aquí a les illes, també a la resta de l'estat potser pateixen altres situacions, o on, de moment on s'està duent a terme aquesta mobilització?
No, nosotros estamos haciéndolo aquí en todas las sedes de Cruz Roja de Baleares. Sí que es verdad que hay otros sitios, otros lugares, pues como en Cataluña o en varios sitios que ya llevan tiempo pues con protestas, huelgas y tal, pero como los convenios son autonómicos,
Clar.
digamos que cada realidad es diferente. Nosotros convocamos desde aquí, desde Baleares.
Perfecte. Idò, Silvina Carrillo, recordem, treballadora social, responsable de Sense Llar i Reclusos a Creu Roja i Eivissa. Moltíssimes gràcies per haver explicat aquí a IB3 Ràdio quina és la vostra situació i, evidentment, seguirem pendents d'aquestes mobilitzacions.
Gracias a vosotros por darnos un poquito de voz.
Un plaer. Nosaltres ara seguim el programa, fem un canvi radical de tema perquè d'aquestes qüestions que tant a peu de carrer parlem ara d'art i de bellesa. Aprenem art i part.
Art i part.
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i amb aquesta sintonia que jo em porta a viure aventures pel món, obrim una nova secció d'Art i Part, el nostre espai d'història cultural i artística, amb l'escriptora, historiadora de l'art, actriu, cantant, una dona del Renaixement, Matilde Lladó, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Com estàs?
Pues molt bé, la veritat.
Avui de què parlarem?
Empezamos con música de Albéniz porque era coetáneo y amigo de alguno de nuestros protagonistas de hoy.
Idò, aquesta setmana, Art i Part, viatjarem cap a una de les revolucions més importants de la història de l'art, l'impressionisme, i ho farem en una ruta preciosa de París a Eivissa. Parlarem de Monet, de Renoir, de Degas i també de Sorolla, de Puget, de Barrau, del Museu Puget i d'una exposició que aquests dies es pot visitar a Santa Eulària.
Hoy vamos a hablar de luz porque realmente el impresionismo cambia la forma de mirar el mundo. Hasta ese momento la pintura académica buscaba representar la realidad de manera precisa, casi perfecta. Pero los impresionistas empiezan a preguntarse otra cosa: ¿cómo vemos realmente? partían de los experimentos y la teoría del color que realizó Chevreul a principios del siglo XIX. Descubren que la luz cambia constantemente, que los colores no son fijos y que la naturaleza nunca es igual dos veces.
I aquest moviment neix a França al segle XIX.
Si nace en París en hacia 1874, cuando un grupo de artistas decide exponer fuera del salón oficial. Entre ellos estaban Monet, Renoir, Degas, Pizarro, Sisley, Bert Morisot y Mary Cassatt, para el que piense que solo eran hombres. Y el nombre de impresionismo surge casi como una burla, porque un crítico, al visitar la exposición, se ríe de una obra de Monet titulada Impresión Sol Naciente, o Sol y Levant. Pero aquello que parecía una crítica terminó dando nombre a uno de los movimientos más influyentes de la historia del arte. Cuando hablamos del impresionismo nos da la sensación que fue un movimiento muy longevo. Pero hubo solamente 8 exposiciones impresionistas. Se llevaron a cabo entre el año 74, 1874 y 1886, lo que sí tuvo es muchísima repercusión.
Idò, mira, com una paraula que estava escrita amb la intenció d'insultar, se l'acaben apropiant i donant nom a tot el moviment, no? Quines eren les característiques principals d'aquest moviment?
Sobretot la captació de la luz i de l'instante. També hi ha una voluntat de plasmar el disfrute de la vida, la part més bella. Acabava de acabar la guerra franco-prussiana de 1870-71 y lo que querían era mostrar la parte más amable, ¿no? Los impresionistas pintan al aire libre, plein air. Utilizan pinceladas rápidas, colores puros, escenas cotidianas. Ya no les interesa tanto el tema histórico, religioso o mitológico, que serán los grandes temas. Se enfocan en pintar paisajes, naturaleza, vida urbana, moderna, cafés, bailes, teatros, estaciones de tren. Les interesa el momento. Tienen una gran influencia de la fotografía y el arte japonés, o japonismo, y con ello adoptan encuadres asimétricos, cortes abruptos de figuras, vistas aéreas o en picado, líneas del horizonte o muy altas o muy bajas. Crean la sensación, la atmósfera, y eso cambia completamente la pintura moderna.
I aquest moviment, aquest impressionisme, com arriba fins aquí, fins a Espanya?
Llega algo más tarde, pero encuentra un lugar perfecto, la luz del Mediterráneo. Y aquí aparece Joaquín Sorolla, que probablemente sea el gran representante español del luminismo y del impresionismo mediterráneo. Se forma en París, como otros tantos pintores españoles, pero él sobre todo se especializa en playas, escenas populares, pescadores, niños jugando en el mar. Pinta la luz blanca, intensa, vibrante, y eso conecta muchísimo con Ibiza.
Perquè, de fet, Sorolla visita Ibiza, no l'any 1919.
Exacto, Sorolla llega a Ibiza buscando precisamente eso, ¿no? La luz mediterránea y una isla que está todavía muy poco transformada. Pinta un cuadro de Ibiza muy conocido que se llama Los Contrabandistas. Queda fascinado por las casas payesas, el mar, las calles, las vestimentas tradicionales y la arquitectura popular. Y su visita tendrá una enorme influencia sobre pintores vinculados a la isla, especialmente Narcís Puget y Laureà Barrau.
Y aquí ya es cuando entramos dins la historia de l'art d'Eivissa, ¿no?
Exacto. Sí, porque Ibiza empieza a convertirse en un lugar muy atractivo para los artistas. Narcís Puget Viñas, ibicenco, nace justo en 1874, que era el año de la primera exposición impresionista, estaba predestinado. Se había formado como fotógrafo y monta un estudio de fotografía y una academia de dibujo y pintura. Los primeros alumnos fueron Josep Tarrés Palau, Pourmany, Vicent Ferrer-Guas y su propio hijo, Narcís Puget Riquer. Sorolla viene a Ibiza primero en 1917 y es cuando conoce a Narcís Puget y ve algunos de sus óleos y le convence para que vuelva a pintar porque él se dedicaba en aquel momento más a la fotografía. De hecho, es uno de los que más ha expuesto la vida de Ibiza, ¿no?, a través de las fotografías. Cuando vuelve Sorolla en el 19, Narcís Puget no dejará la pintura nunca más. Representa muchas escenas tradicionales de la isla, mercados, calles, campesinos, fiestas populares. Hay una voluntad de conservar una Ibiza que estaba cambiando.
I de fet, part d'aquesta obra es conserva actualment al Museu Puget.
Sí, aquí estamos, entramos no solo en pintura, sino también en patrimonio arquitectónico, porque el Museu Puget se encuentra en Can Jaudis o Can Comasema, en Dalvila. Es un edificio magnífico del siglo XV, anterior a la muralla renacentista, que ya lo hablamos, que era del siglo XVI, y uno de los mejores ejemplos del gótico civil de Ibiza. La casa perteneció a la familia Jaudis, una de las familias nobles más importantes de la isla, y además el edificio tiene muchísima historia.
I quins elements artístics podríem destacar d'aquest edifici, que és tot en si un tresor?
La fachada es espectacular, tiene grandes sillares de piedra perfectamente trabajados y una elegante ventana gótica de mármol con mainel y decoración vegetal. También destaca el patio interior con esta gran escalinata y una puerta de arco ojival. Y algo interesante es cómo el edificio ha ido transformándose con el tiempo. Ha tenido diferentes restauraciones durante el siglo XX. Por ejemplo, Antoni Alomar intervino en el 73, en 1973, con la idea de convertirlo en la sede del Instituto de Estudios Eivissencs. Después llegaron nuevas restauraciones impulsadas por el Ministerio de Cultura y finalmente el edificio terminó adaptándose como Museo Puget. Y en él se conservan las colecciones de Puget padre y Puget hijo, en total un conjunto de 130 obras pictóricas, acuarelas, dibujos i óleos.
I per tant, aquí, una vegada més, tornem a veure aquesta relació entre patrimoni, restauració i art, no?
Porque conservar patrimonio no es solo mantener un edificio en pie, sino también un darle un uso cultural. Y en este caso, el Museo Puget permite conservar tanto la arquitectura histórica como parte de la memoria pictórica de Ibiza. Yo os aconsejo que subáis a verlo, no solo por el contenido, sino el mismo edificio, que es precioso, y me consta que hay un montón de gente de Ibiza que ni siquiera lo conoce.
Es que Dalvila es la gran desconeguda, ¿eh? Tenim tantes, tants tresors allà. Mira, l'altre dia que en parlàvem per la Ibiza medieval, és que és un plaer anar i conèixer Dalvila i sempre conèixer racó nous, i crec que avui també hem de parlar de Laurea Barrau.
En el caso de Laurea Barrau, es pintor barcelonés, nacido en 1863 y fallecido en 1957, llegó a la isla en el año 1912, pero se instala definitivamente en el 32. Formado como artista en Francia, Italia, Argentina, su obra bebe de los movimientos pictóricos del historicismo, eclecticismo, naturalismo. Encontramos también esa fascinación por la luz mediterránea y por las escenas costumbristas. La Casa Museo Barrau estuvo abierta hasta el 2011 en Santa Eulalia, a los pies de Puig de Missa, y su obra está repartida ahora mismo en el Museo Etnográfico y la Sala Barrau, que está en el Passeig de Zalamera.
I de fet, aquests dies també hi ha una exposició relacionada amb ell, veritat?
Sí, estos días Santa Eulalia acoge una exposición vinculada a la recuperación y restauración de su patrimonio artístico. La Sala de Exposiciones San Jaume 72 en Santa Eulalia acoge hasta el 23 de mayo, tenéis, bueno, hasta toda esta semana lo que queda, una muestra de pintura dedicada a la colección municipal del último cuarto del siglo XIX y la primera del siglo XX. La exposición propone al público un viaje en el tiempo a través de una selección de artistas como Barrau, Roca o Gil, entre otros, que permiten descubrir el patrimonio histórico del municipio y acercarse a una etapa destacada de su historia.
I avui hem acabat parlant no només d'impressionisme, sinó també de memòria i de patrimoni.
Al final, l'impressionisme canvia la manera de mirar el mundo i en Ibiza esa mirada quedó ligada para siempre a la luz de la isla, desde Sorolla hasta Puget o Barrau. Estos artistas ayudan a construir una imagen visual de Ibiza que todavía hoy reconocemos, desde la pintura hasta la arquitectura, desde los grandes museos europeos hasta una casa gótica de Dalvila.
Aquest és el viatge que sempre ens proposa na Matilde Lladó, com sempre, i de fet tindrem una nova sessió d'Art i Part molt aviat, veritat?
Sí, ja... Crec que en 15 dies.
En 15 dies. Idò, Matilde, mos veiem molt aviat. Moltíssimes gràcies, com sempre.
Una abraçada.
IB3 Ràdio és història. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. El termòmetre.
12:38, ja tornem a ser aquí, estàveu escoltant IB3 Ràdio i com feim els dimecres, cap a aquesta hora aquí al dia Eivissa i Formentera, sortim al carrer, ho feim per prendre la temperatura de l'actualitat i avui volem parlar de les situacions derivades d'aquest procés de regulació de la situació legal de les persones migrants a les Pitiüses i ho feim des de la perspectiva de les entitats socials que ajuden a les persones migrants en aquest procés. Aquesta és l'entrevista que ha fet la nostra companya Aníbes García Galvez.
El pròxim 30 de juny, en menys de 2 setmanes, finalitza el procés de regularització administrativa extraordinària de persones migrants, un procés que el govern d'Espanya va iniciar el passat 16 d'abril i que està adreçat a persones arribades al país abans de l'1 de gener de 2026 i que es troben en situació administrativa irregular o als que han sol·licitat protecció internacional al país abans d'aquesta data. Per fer seguiment d'aquest procés, hem vingut avui fins a la plataforma sociosanitària Pitiüsa per parlar amb el seu vicepresident, Vicent Torres Benet, perquè des de fa setmanes les persones migrants que estan tramitant aquesta regularització poden adreçar-se aquí per obtenir l'informe de vulnerabilitat. Molt bon dia, Vicent.
Molt bon dia.
Des de quan estàu tramitant els certificats de vulnerabilitat aquí a la plataforma sociosanitària i per què vareu decidir posar en marxa aquest servei?
Bé, nosaltres quan vàrem conèixer que es posava en marxa aquest procés, i de fet el vàrem conèixer perquè precisament aquí dins la plataforma tenim 2 associacions de migrants. Una d'elles és de l'associació d'uruguaios, una altra és de argentins. Ells amb una primera iniciativa van portar aquí una persona que era coneixedora del procés, de totes les necessitats, es va fer una primera reunió amb persones que varen estar interessades, claro, i allí varen veure que hi hauria una necessitat molt important de col·laboració en aquest cas per ajudar en el que és la tramitació del procés. Entonces, la plataforma vàrem decidir des de la Junta Directiva de presentar la sol·licitud per adherir-nos en el procés com a entitat col·laboradora. Sí que és cert que nosaltres com a entitat col·laboradora se mos va reconèixer de fet enseguida i enseguida vàrem començar a fer certificats, únicament estem col·laborant en el procés d'emissió de certificat, no en el procés final de pujar la documentació a la plataforma, perquè això comporta un altre procés molt més complicat, has de comptar amb persones que tal vegada que s'han més coneixedores del procés en si i sobretot amb una sèrie d'assegurances de responsabilitat civil per si hi hagués algun problema. Hi ha alguna entitat a Eivissa que ho fa, com poden ser sindicats UGT i Comissió Obreres, però nosaltres vàrem decidir que si fèiem la part, diríem, de certificats de vulnerabilitat, perquè també érem coneixedors d'alguna problemàtica que s'estava donant en algunes institucions. Per exemple, algun ajuntament que si no estaves empadronat en aquell ajuntament no el volia emetre o no el podia emetre, coses així. Bueno, per tant, vàrem decidir presentar la sol·licitud, la vàrem presentar, en poc temps se mos va acreditar i vàrem començar. Resultat que és que a dia d'avui portem quasi al voltant de 1.000 certificats fets, certificats de persones que porten residint aquí temps, no només d'aquestes que han vengut uns mesos abans de que s'iniciés el procés, sinó mos trobem casos de gent que fa anys que estan visquent a Eivissa i amb una situació bastant peculiar, perquè el fet de que no tenen autorització de treball suposa que no tenen un permís de treball en condicions. El certificat de vulnerabilitat ha de dir que no és imprescindible en el procés. Imprescindible sí que ho és, per exemple, certificat d'antecedents penals del país d'origen o un altre país en el qual haguen estat visquent o treballant, i sobretot també es poder acreditar la data que van arribar a Espanya. Que aquests dos són requisits indispensables. Els altres, com puguen ser certificat de vulnerabilitat, empadronament, altres cosetes així, ajuden en el procés, però no són imprescindibles.
I com funciona? Vull dir, qualsevol persona que té aquesta necessitat s'adreça aquí a la plataforma o de demanar cita una mica, però si algú ens està escoltant i té aquesta necessitat, què han de fer?
Bueno, nosaltres el que vàrem decidir va ser, sobretot per evitar, perquè estàvem coneguent problemes que hi havia altres administracions, sobretot, i per evitar això i evitar que es formessin coles. Tampoc, a veure, la nostra estructura és que els que estan fent certificats de vulnerabilitat són voluntaris, vull dir, no és ni mancos personal de la plataforma, sinó són voluntaris. Per tant, per evitar això, varen posar un cartell a la porta dient, si estàs interessat en sol·licitar aquest certificat, fes-nos un mail en aquesta adreça o un telèfon un WhatsApp. La veritat és que el WhatsApp ha funcionat molt bé, mos envien un WhatsApp dient que estan interessats en el certificat, els enviam un formulari que mos tenen que omplir per sol·licitar el certificat i després els dono una cita en funció una miqueta de les disponibilitats dels voluntaris. Sí que és cert que diari estem tenint un grossor bastant gran de persones. Ha anat baixant molt perquè ja estem acabant el procés, per dir-ho així, però sobretot les primeres setmanes vàrem tenir una demanda molt, molt grossa. De diferents col·lectius, perquè hem tingut gent de... A veure, s'ha repetit molt la tipologia de la persona, pues, país d'origen me refereix, però...
Perquè quin és aquest perfil?
A veure, el perfil sobretot és persona que ha arribat a Espanya, sobretot 2 anys, podem dir 2 anys, 1 any abans, països més, diríem que més hem tingut altres demanda, a ser Paraguai, Colòmbia, Senegal i Marroc, són els països més grans. Ara també s'ha obert la porta en el col·lectiu saharaui i en aquests darrers dies han fet una bona tanda de certificats d'aquest col·lectiu. Més perfil home és el que més s'adona, sobretot en països Senegal, Marroc, són perfil home, i sobretot persona que ha vengut en busca d'una vida millor, per dir-ho així. Ha deixat endarrere famílies. Rara és la persona que no te digui que té un fill o més d'un i que l'ha deixat amb altres familiars. Fins i tot jo en particular em vaig trobar un cas que em va arribar molt a l'alma, perquè era una parella que estaven els dos, en aquest cas, sol·licitant el certificat, tenien un infant de pocs anys i estaven pagant algú perquè els hi cuidés. Vull dir, quina és la necessitat realment de la persona perquè pugui arribar en aquest extrem? És a dir, són persones que realment venen a buscar una vida millor. Clar, el que passa que molts també demostren els problemes que s'han trobat quan han vengut aquí, perquè han vengut una mica enganyats, perquè ells es pensaven que arribarien aquí, trobarien feina. Clar, el primer problema és que si no tens permís de treball no tens una feina, un contracte de treball reglat, per tant, a vegades estàs treballant molt en precari. I sobretot el que més es detecta és el problema d'habitatge.
Perquè pel problema d'habitatge, per exemple, comencem per ahí. En quines situacions estan? Com estan vivint aquestes persones?
A veure, ens hem trobat tot tipus de situacions. Sí que és cert que hi ha hagut casos en els quals, per exemple, persones que venen aquí ja tenen un àmbit familiar establert aquí. I pot ser que estiguem visquent doncs, amb un parent, fins i tot amb alguns al·lots més joves o al·lotes que viuen a sus pares o germans o alguna cosa així, i són gent que potser ja tenen permís de treball i residència a Espanya. Per tant, ja tenen una unitat familiar més estable. Amb tot i això, encara que aquesta sigui una unitat familiar més estable, sí que ens trobem el fet de compartir habitatge, que això genera tota una sèrie de problemes, perquè encara que sigues la meva família o molt amics, sempre es creen conflictes i se mos ha fet arribar doncs, sobretot a vegades comentaris que fan que veus que realment la situació, encara que tinguin un habitatge, per dir-ho així, estable, hi ha molta problemàtica. Una altra problemàtica que també tenen que no els hi, segons on estan allotjats, no els deixen empadronar. Què vol dir això? Que no des de IB Salut no se'ls dona la corresponent targeta de sanitària, i això comporta un altre problema, perquè alguns d'ells, per sort, no tenen cap problema de salut, però alguns tenen problema de salut com tenim tots. I ens hem trobat també amb algunes persones que ens han fet arribar doncs, situacions bastant complicades, des de persones que potser estan en un procés de càncer, tenen que seguir unes revisions, uns tractaments periòdics, i se'ls està negant perquè no tenen targeta sanitària. I si volen fer-ho, tenen que pagar. Però el problema està que no tenen recursos per pagar. Una persona un dia me comentava que bueno, li va entrar un dolor molt fort en el pit, doncs pensaven que era un atac al cor, que al final no va ser això, però claro, ara tenia una factura per pagar que no estan en recursos de pagar. I després un altre problema que ens hem trobat és el tema d'habitatge, són aquests que realment no tenen capacitat per pagar un habitatge i estan mal visquent. Però és que estan mal visquent des de compartir petits espais que hi viuen moltíssimes persones, que no tenen potser les condicions d'habitatge adequades, perquè estan parlant de potser habitacions. Un home m'estava dient que estava visquent amb la seva dona i els seus fills a una espècie d'habitació que hi havia una terrassa fora d'un pis que per anar en el bany o a la cuina tenien que passar per fora, coses així. Un altre que a un estudi compartien quatre persones, és a dir, situacions així, per no dir que això n'hem trobat molts, que estan visquent xaboles, habitatges infrahumans, vull dir que això en trobam moltíssims.
I pel que fa a les situacions laborals, perquè deies que clar, no tenen un contracte de treball, en quines situacions estan, quines feines desenvolupen, en quines condicions treballen?
A veure, si no volem veure que estan aquí, estan treballant d'aquesta forma irregular, és que estan molt cegos, vull dir, està clar que aquesta gent ha vengut, i sobretot aquests que porten molts de mesos o molt de temps, estan treballant, perquè si no, no viurien. Sí que és cert que molts viuen a vegades o que no tenen, potser, per pagar aquest lloguer que tenen que pagar, sobretot quan estan parlant de lloguer d'habitacions o habitatges compartits. Com treballen? Pues amb el que poden. I ens hem trobat casos que és la veritat, jo personalment em fan envergonyir. Tenim una societat malalta. Tenim una societat malalta perquè hi ha persones que s'estan aprofitant de la situació de persones vulnerables. I per què dic això? Doncs ens hem trobat casos d'empresaris que estan contratant-los i després no els volen pagar. I el que se'ls diu és denúncia-me si quieres. Claro, saben que no els denunciaran, per què? Perquè tenen por de que si els denuncien sàpiga, després ningú més els contrati. Això en molts de casos. No fa gaire vaig fer un certificat a una persona que portava 3 estius treballant en el mateix restaurant de Salines, un restaurant molt conegut. Quan va sortir el procés va començar a demanar es precontrata, perquè això és un altre dels documents que pots aportar i te dona punts, i l'empresari la va tirar fora perquè no li volia donar. Claro, que m'ha de dir, jo llevo treballant allí 3 anys, diu, he aguantado mucho. Per què aguanten molt? Pues perquè normalment solen tenir turnos més dolents, fan més hores, se'ls hi paga menys, coses així. Diu, i és hora de la veritat, quan estava a prop de poder arribar a tenir un contracte com els meus companys, me tiren fora. Després gent que diu que, pues, que et fan feines com poden, és a dir, de jardineria sobretot és el que més. Feines a villes és el que més hem trobat. Gent que està fent feines a villes, pues, m'imagino que són legalitzades o no legalitzades, però que fan des de feines de jardineria, manteniment, neteja, això és el que més hem trobat. Un home un dia me deia, diu, jo el que més he aconseguit cobrar ha estat 7 euros hora. 7 euros hora, és que 7 euros avui en dia no vas enlloc. I així moltíssima gent. Un dia una persona d'origen senegalès me deia, que ell és mecànic, que també és mecànic de professió, dic, i on treballes? Pues treball a un taller dissabtes de tarda i diumenge a porta tancada. És que hi ha un abús, i això és que estem rompent la nostra cadena social, per dir-ho així, perquè l'empresari que està estirant d'aquesta mà d'obra, pot ser que estiri d'aquesta mà d'obra perquè no troba d'una mà d'obra legal, però també n'hi ha molts que estiren d'aquesta mà d'obra perquè saben que així eviten tenir que pagar seguretat social, pagar impostos, i això ens perjudica a tots, ens perjudica a tots. Se m'ha parlat molt d'un empresari en concret que es dedica en aquest cas a l'explotació de villes, i aquest és un altre des que hi ha hagut diverses persones que m'ha parlat del mateix empresari, pues abusos que està fent de pagar poc sou, de no voler pagar, coses així. Realment tenim una situació complicada, i jo crec que vivim en aquest un moment on cada vegada hi ha alguns serveis que necessiten més mà d'obra perquè no la tenim. També és cert que necessitem en el nostre sistema social que es contribueixi a la caixa comú de pensions i per afrontar les despeses de serveis, i el fet que hi hagi pues, aquests modus operandis pues, no ajuda a ningú. També és un problema social perquè no hi ha la millor inspecció que hi hauria d'haver o no hi ha el control que hi hauria d'haver. Però també hi ha molta falta d'ètica, i els que ho paguen precisament són aquestes persones que són les persones vulnerables.
Us ha sorprès aquest tipus d'abusos que heu trobat en aquestes situacions, el que estan patint aquestes persones? Vull dir, imaginàveu?
No, jo no ho imaginava a mi, que la meva companya, en Antònia, que és la presidenta de la plataforma, que també està fent certificats, també s'ha trobat casos molt, molt concrets, i ens ha sorprès moltíssim. De fet, des de sindicats ens han dit que quan hi ha un cas de queixos els animem a denunciar-ho. No ho volen fer, no ho volen fer per por, i no ho volen fer per por. I ens ha sorprès moltíssim d'aquesta poca ètica que hi ha. I sobretot també ens ha sorprès el tema de l'habitatge, el tema de l'habitatge que, clar, jo si escolta algú que digués que m'ha ficat dins el meu pis moltíssima gent, clar, i quan cobres? És a dir, si tu pretens cobrar un lloguer, el meu, de 2.500 euros, que és una cosa molt normal d'un pis, què esperes, que hi viuran dues persones que no tenen una feina estable, doncs no, ells viuran 7-8 perquè intenten d'alguna manera entre tots poder afrontar el pagament d'aquest lloguer. Això punt 1. I després el fet que no se'ls vulgui o permetre que facin s'empadronament. I llavors qui ve salut negui la targeta sanitària. És que és a dir, és molt greu tot això, és molt greu. I no hi ha una... És a dir, sí que és cert que les associacions d'immigrants, no només aquestes dues que estan aquí a la plataforma, sinó algunes altres que també estan en contacte amb nosaltres per aquest procés, fins i tot Càritas, perquè Càritas també ens ha desviat bastanta gent, no? Ells també estan preocupats per aquesta situació. I una cosa que m'ha llamat l'atenció és que darrerament s'estan formant noves associacions d'immigrants, vol dir que d'alguna manera s'estan organitzant precisament per ajudar-se uns a les altres, no? Que hi ha unes necessitats puntuals. Per tant, que no vulguem veure això, és que realment tenim una societat que està molt, molt malament.
I què suposa per totes aquestes persones poder regularitzar la seva situació administrativa?
Bueno, és una alegria impressionant. Jo vaig acompanyar l'altre dia una persona que, en aquest cas, és usuària de sa plataforma perquè té un problema concret, i la vaig acompanyar a UGT, és un lutat jove que està fent un FP, en aquest cas, de restauració. Una persona que la veia amb una il·lusió, unes ganes. Quan li van explicar com era el procés, és a dir, que ara li van agafar tota la documentació, van veure que tot estava bé, i li van dir que ho pujarien a la plataforma Mercurio i que en seguida tindria, o en seguida, en les poques setmanes, tindria un DIF provisional, i això li permetria tenir un contracte de treball. És que aquesta persona quasi plorava. I després les persones algunes persones que han vengut aquí per certificat de vulnerabilitat, des de voler-nos pagar, no, que ho estan fent voluntari, vull dir, nosaltres no cobrant per això, no entenien que estaven fent això, perquè també una altra cosa que se mos ha queixat és que també hi ha una miqueta d'abús per part d'alguns professionals del món de les gestories, abogacia, tot això, que s'estan aprofitant una miqueta. Jo, la veritat, amb això no m'hi fic, perquè és un procés important per a aquesta gent, i l'important és que ho facin bé, perquè si jo amb això els adverteix molt, ojo, en aquí nau no us fieu, perquè si ho feis malament doncs podeu perdre la oportunitat. Per tant, si tenen que pagar, que paguin, perquè se'ls faci bé, no, però també hi ha una miqueta d'abús per aquest sentit. Però això ho deia perquè, és a dir, tan agraïts de que els hi féssim aquest certificat, és que te daven mil gràcies i no sabia... Un dia un home me deia que, ja que no volien cobrar, pues que vendria a mi casa a pintar-me el piso. Jo, pues no tinc que pintar el piso, però vull dir, saps que no saben com agrair-t'ho. I jo és el que dic sempre, nosaltres els fem el certificat de vulnerabilitat, que això no és exclusiu, aquest certificat. L'exclusiu és el certificat d'antecedents penals, és a dir, hi ha un filtre per a aquelles persones que no són mereixedores d'estar entre nosaltres, per aquestes veus que s'aixequen en contra, tal i qual, ja hi ha un filtre, és a dir, aquella persona que no és mereixedora d'estar en nosaltres no es tirarà perquè no se li darà els permís. Per tant, el fet que facem aquesta col·laboració des de la plataforma o des de les altres entitats, que hi ha que dir que si es mira la llista de tots els que s'han adherit, n'hi ha altres entitats també hi havia, com pugui ser Càritas o pugui ser sindicats, penso que és important perquè és un procés molt necessari i és a proves d'estar, és a dir, necessitat de la mà d'obra, necessitat de regularitzar unes situacions. Que després demà vulguem parlar de dir anem a posar límits d'entrada, això ja és un altre discurs i segurament l'haurem d'obrir, perquè és cert que no pot venir tothom, però aquests que porten aquí molt de temps reconeguem el seu fet.
I amb aquesta reflexió ens quedem. Vicent Torres Benet, vicepresident de la plataforma sociosanitària Pitigusa, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Això és que vostra.
Poc més a afegir. És que estic sense paraules escoltant alguns dels testimonis que ha recollit na Nieves García Gálvez, que explicava en Vicent Torres Benet des de sa plataforma sociosanitària. És només un exemple d'una entitat. Imagineu si anéssim preguntant a la resta d'entitats que estan col·laborant amb aquest procés la quantitat de situacions que ens explicarien. Moltes gràcies, Nieves, per haver recollit aquest testimoni. Nosaltres ara fem una aturada molt curteta per la publicitat i ja enfilem al final del programa d'avui.
L'agenda.
La pausa era musical perquè ja és el moment de repassar l'agenda cultural del dia. Nieves, moltes gràcies de nou. I obrim l'agenda cultural a Formentera per veure l'exposició Donació de Cati Verdera al poble de Formentera.
Sí, l'Espai Cultural i Educatiu Far de la Mola acull aquesta mostra que reuneix 56 obres d'artistes com Erwin Bronner, Erwin Bechtol, Rafael Turcosta, Antoni Mari Ribas Pormany, Enric Riera o Eduard Micus, entre d'altres creadors vinculats a l'illa. Totes elles han estat donades per l'artista i col·leccionista Cati Verdera i ara passen a formar part del patrimoni públic insular. L'exposició es podrà visitar al Far de la Mola de forma permanent i avui es pot fer en horari de 5 a 9 de la tarda.
I també a Formentera, l'Escola Municipal de Música i Dansa celebra avui el seu festival de final de curs.
Serà a partir de les 6 de la tarda a la Sala de Cultura Cinema de Sant Francesc i l'entrada és lliure.
I per acabar, us hem de recordar que ja sabeu que fins a finals d'aquest mes s'està celebrant el programa OFF del Festival Can Art Fair a diferents indrets de les Pitiuses.
Sí, el Centre Cultural de Jesús, l'Espai Cultural S'ha Apuntat d'Esmolí i el Far de les Escoves Blanques a Sant Antoni, Espolvoria d'Alvila i Five Flowers Formentera Melià Collection són els espais on es poden veure els treballs de Mercedes Valle, Marina Marón, Catalina Julve i Federica Furbelli i Anna Grajales. Les exposicions estan obertes fins el dia 29 de juny i podeu consultar els horaris de cada espai expositiu per poder visitar-les aquests dies.
I don Nieves, ens quedem amb tot això. Moltes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. El mango bien madurito, si te gusta morder. El mango bien madurito, ven mírame a mí. I avui, en aquests últims segons, aprofitem per felicitar la cantant, compositora i actriu mexicana Paulina Rubio, que avui fa 55 anys. També és model, empresària, presentadora de televisió, en fi, fa de tot. La Paulina Rubio, que va començar la seva carrera l'any 1981 al grup musical Timbiriche. Una dècada després va debutar com a solista i des d'aleshores ja ha publicat una desena de discos. Avui, en aquests últims segons, escoltem una miqueta de I jo sigo aquí. Nosaltres seguirem aquí demà a partir de les 12 i 4 minuts. Bona tarda, fins demà.
IB3 Ràdio. Les notícies de la 1.